Passen 6 minuts de les 11. En la nostra cita periòdica amb l'Enclau d'Igualtat, avui ens retrobem amb la Teresa Planes, tècnica del Servei d'Igualtat de l'Ajuntament de Vilafranca. Teresa, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Avui comencem a parlar del 8M, del Dia Internacional de les Dones.
Sí, sí, ja s'està coent tot el seguit d'actes que hi han previstos per celebrar, commemorar un any més el 8 de març, Dia Internacional de les Dones. I bé, no, ara s'està acabant de configurar tot el programa, però un dels actes que veiem com més importants és el concurs de calendaris.
Un concurs de calendaris que podríem dir que és una de les activitats clàssiques, porta ja una bona colla d'edicions, tot i que potser s'ha interromput, s'ha reprès.
Exacte, es va fer unes edicions fa uns quants anys i es va deixar de fer aquest concurs i ara és el segon any, després de la represa, que es fa novament aquest concurs de calendaris. Un concurs que és especial perquè és del març de l'any en curs, amb l'any a sobre, no? Per tant, serà l'any del març del 2021 fins al febrer del 2022.
Acompanyant la Teresa, tenim la guanyadora del concurs de l'any passat, del 2020, la Cristina Gallardo. Bon dia.
Hola, bon dia.
Quina mala pata, Cristina.
Sí.
Quan tenies a punt de solfa el calendari, va arribar la Covid-19, no?
Sí, sí, exacte. Vull dir, era un calendari que havia de veure's per tot arreu una mica, no? I al final, doncs, bueno, va quedar aixafat pel Covid, però bueno, què hi farem?
Sí, de fet va ser dels darrers actes que es van poder realitzar, no? A partir de llavors ja no se'n va poder fer cap més, que va ser l'acte de lliurament del premi que vam fer a la Biblioteca Torres i Bages, i crec recordar que a partir d'aquest acte ja no se'n va poder celebrar cap més. I el lema sobre el qual es va fer, no?, aquest concurs de calendaris era sobre el tema de la dones plurals. I bé, doncs la Cristina va guanyar aquest concurs.
Un calendari que no es va arribar a editar, entenc.
No, clar, una mica el que faltava després d'haver de fet el lliurament del premi era passar a l'edició. I, bueno, arrel de la Covid i de que, doncs, això ha suposat que no es poden editar documents, bueno, que es poden editar pocs documents i no es poden repartir tot el material més gràfic imprès, doncs va quedar, bueno, ha quedat bueno, ha quedat com a l'única obra, quasi bé, que tenim de calendari, no?
La Cristina avui ha dut aquest calendari, la seva maqueta o la seva proposta, ens l'expliques? A partir
sí.
D'aquest lema que deia la Teresa de dones plurals, quin imaginari sí, sí, sí. Vas introduir?
Clar, en el moment en què estàs parlant de dones diverses i plurals, no?, que era el lema, bueno, et venen moltes idees al cap, no? I com a artista vinculada també amb la lluita feminista de fa temps, sempre que faig un cartell per la meva assemblea o faig una imatge, genero una imatge que parli de feminisme, sempre tinc molts dubtes i contradiccions. Aquí he de representar, per sortir de no? per representar aquesta diversitat i aquesta pluralitat des del privilegi, perquè al final jo sóc una dona blanca, no? I clar, en aquest calendari he parlat, doncs he parlat de dones amb vel, he parlat de noies que s'organitzen, he parlat de dones embarassades, he parlat de lesbianes, no? Una mica per tocar forces àmbits dins la pluralitat que pot arribar a tenir una dona, bueno, òbviament 4 o 5, no tots els que hi podrien haver, no? Però sempre des d'una contradicció de fins a quin punt puc parlar jo d'això si sóc una dona privilegiada, no?, per dir-ho així.
Per tant, en primer lloc, abans de començar a plasmar qualsevol imatge, hi ha aquest procés, no?, aquesta reflexió, com ho entomo, el meu punt de vista modifica la meva mirada.
Sí, perquè crec que com a artistes tenim una responsabilitat en el que creem. Vull dir, una imatge parla moltíssim, no? Llavors, si nosaltres, per exemple, crec que la meva generació i tantes d'abans hem crescut amb referents molt, molt masculins, els protagonistes sempre són els homes, són blancs, són tal, les noies que veiem sempre són primes, són rosses, són, no? Estan callades, són educades. Llavors crec que tot això és un imaginari que han creat els artistes anteriors a mi i que jo com a artista tinc la responsabilitat de crear imaginaris que, pues, que una nena pugui veure i no cregui que una dona és una dona rossa i blanca i exitosa i... no? Llavors, amb calendaris així, més que parlen de diversitat, crec que és una bona oportunitat per plasmar altres realitats que no són la nostra.
Per trencar els cànons, no?, d'alguna manera, establerts de...
Sí. Parlaves de la teva generació, però és que encara ara, bueno, sí, clar, les generacions encara... actuals, aquests clixés als quals feies referència, pesen i molt.
Sí, sí, ara sembla que hi ha hagut un boom de feminisme perquè està de moda, no?, que també és una mica preocupant, o sigui, està molt bé que de cop totes les protagonistes de les pel·lícules siguin dones, vull dir... Però sempre s'ha de... jo sempre m'ho miro amb un punt crític de fins a quin punt no caiem en la representativitat, que és un... Posem que la protagonista sigui una dona, però se segueixen reproduint tots els rols tòxics que hi havia dins de, no?, dins de quan expliquem històries. I, per tant, l'únic que has fet és rentar-te les mans una miqueta posant una dona de protagonista, no? Llavors, està molt bé que el feminisme estigui de moda, està molt bé aquest boom, però crec que no hem d'oblidar-nos que és molt més que només pintar una dona, no? Per això, amb el meu calendari també tenia els dubtes de... Vale, d'acord, estic pintant una dona racialitzada amb això, no? Perquè crec que també la crítica que ens arriba a les feministes blanques dels altres col·lectius és aquest de que sovint pintem una dona afro en un cartell i ens quedem tranquil·les com que ja som inclusives, no? I què fem amb això? Hem de treballar-hi, no? Llavors, la representativitat és un tema que és complicat a l'hora de crear imatges, crec.
Clar, el calendari ve molt acotat perquè és un calendari, per tant, hi ha d'haver aquests 12 mesos de l'any, a part d'una sèrie de logos, d'institucions, per tant... Et queda poc marge, no?, per plasmar aquesta visió teva.
Sí, sí, era difícil d'encabir tota la informació que volia en el calendari i, a més, li volia donar una forma com més orgànica i més dinàmica, que no fos un calendari quadrat i bueno, doncs, com els calendaris que ens imaginem.
No?
Sí. Llavors vaig intentar plasmar tot el moviment col·locant els mesos en forma de bueno, com una S que va tirant amunt, no?, i les formes també intentaven acompanyar per fer un recorregut del lector quan veus tot el calendari, no? Però bueno, sí que hi havia molta informació per posar.
Prima el lila. És volgut, és intencionat.
Sí, no? Al final el lila parla molt clar de feminisme de seguida. Quan veus una imatge que és de color lila amb una mica de text, potser ja et pots imaginar cap on anirà, no? I clar, el lila sempre l'acabo col·locant als meus dissenys. També n'estic una mica farta, ja t'ho dic.
Sí?
Com que tots els calendaris són de color lila. Però bueno, entenc que els colors parlen per si sols i vaig combinar el lila amb colors càlids perquè els colors càlids sempre crec que donen bones sensacions a la gent, no? I volia que fos agradable de mirar.
Quantes persones l'han vist? L'has ensenyat, aquesta maqueta, aquesta proposta? Perquè clar, s'ha quedat aquí.
Clar, no gaire. Crec que els meus familiars i amics, els que els hi vaig explicar tot plegat i que van patir el procés de tots els meus dubtes quan l'estava creant, no? Que sempre demano consell a la resta. Però bueno, suposo que la gent que hi havia a la inauguració i poc més.
Parla'ns una miqueta del procés creatiu i ens has explicat que comença amb aquesta reflexió i un cop tens clar cap on vols anar, com treballes? Paper i llapis, ordinador...
Clar, jo treballo amb ordinador 100% ara mateix.
Tot, sí?
Sí, o sigui, al principi sí que feia una mica de mix, però crec que ara mateix estic en un punt on ho faig tot per ordinador, amb la tableta gràfica i dibuixo amb el Photoshop. Llavors, sempre el meu procés creatiu acostuma a ser el mateix, no? Primer estic un temps donant-li voltes, definint la idea i el concepte que voldré plasmar, i després començo a empapar-me de referències doncs tant de les figures que hi voldré posar, del tipus de disseny que vull aconseguir...
Hi ha una documentació.
Sí, jo sempre treballo a partir de documentació perquè... Bueno, perquè és la meva manera... Més que... No? O sigui, sí que el procés creatiu previ el fas sense dins el teu cap, per dir-ho d'una manera, però quan vols aterrar la idea, crec que m'ajuda a veure referències, no? I llavors, a partir d'aquí, doncs, esbossos i muntatges i anar començant. Precisament aquest calendari, totes les formes de les dones que hi veieu estan fetes a partir de taques. Vaig començar tacant només el full, per dir-ho d'una manera, i amb aquelles taques vaig començar a intentar-hi buscar les formes, perquè necessitava que fos molt fluid i que realment fos dinàmic. I crec que va començar sent una taca i després va sortir un calendari.
El vas revisionar diverses vegades? El deixes dur com treballes?
Sí, vull dir, arriba un punt que crec que en tot procés creatiu a mi em costa molt aconseguir una rutina i una coherència de feina perquè depèn del punt on estiguis de creació, necessites descansar i anar-te'n a fer una altra cosa i després tornar-t'ho a mirar. Llavors també vaig parlar molt amb un col·lega que és dissenyador gràfic perquè m'ajudés una miqueta a l'hora, perquè clar, està tot escrit a mà, no? Tots els números els he escrit a mà, les lletres també.
Sí, tot.
Sí, no volia posar-hi una tipografia ja preestablerta. Llavors, per mantenir el sentit orgànic i de dibuix, perquè jo al final soc dibuixant, no? I volia que el calendari estigués dibuixat. Encara que hi hagi lletres i números, també estan dibuixades, per dir-ho així. Llavors, fer que tot això quadrés sense que fos un caos, doncs vaig demanar bastant de consell a un amic dissenyador. A veure, què tal?
I com ha estat aquest any d'ençà que guanyes el concurs pel calendari del 8M? Té lloc l'acte d'entrega i el calendari no acaba veient la llum perquè arriba en escena la Covid-19, ara farà gairebé un any. Com ha estat aquest any? Has pogut fer treballs? Telemàticament has pogut anar fent?
Sí, clar, jo vaig treballant de lo meu, vaig fent encàrrecs. Aquest any hi ha hagut, he subsistit d'encàrrecs a particulars pràcticament, no? Com que la gent sí que això no he vist que hagi parat. Així com tot parava, jo he seguit treballant moltíssim dibuixant a casa, no? I també jo sóc participant del Fir Art des de fa 6 anys i aquest any doncs t'estava ja preparant el Fir Art i també va acabar sense passar, no? Llavors és com un any on hem decidit deixar de fer plans i anar veient sobre la marxa. Però sí que he pogut anar engegant altres projectes, estem amb un altre artista de Vilafranca intentant veure si podem agafar el relleu del Fir Art, per exemple, no? Perquè com que l'any passat era l'últim, bueno, aquest següent serà l'últim al final. I, bueno,
entomaríeu la seva continuïtat? Us ho esteu plantejant?
Sí, estem preparant un projecte per proposar el Dia Cultura, no? Estem intentant parlar i fer que això sigui possible, com més enfocat a l'art jove, com un espai més multidisciplinar, trencar una miqueta el format del Fir Art, no? Que fins i tot parlant amb el Quim Jover, amb el Ramon Nadal, amb el Ricard Rafeques, no? Parlàvem de que ells també creuen que és necessari un canvi de format amb el Fir Art, com que hi ha... Aquest ja l'hem viscut i ja ha passat i ara potser tocaria un relleu més jove, no? I de moment ens agradaria agafar-lo, a veure si a l'Ajuntament li agrada la nostra proposta.
Molta sort, doncs.
Sí, tant.
Gràcies.
Cristina, i què aconsellaries? A aquesta hora ens escolten pares i mares o àvies i avis que tinguin un fill, una filla, un net, una neta, que tingui passió pel dibuix, per tota la vessant artística. Quin consell donaries a aquestes joves vocacions? De quina manera s'han d'acompanyar, d'incentivar o, al contrari, treure del cap? Tu què diries?
Clar, jo diria que és difícil. És difícil, però alhora jo des de sempre no m'he vist fent una altra cosa, llavors.
Tu ho has tingut clar sempre.
Sí, el que passa és que jo el que els diria és que siguin molt fidels als seus ritmes propis i que no creguin en què... No, perquè quan ets artista hi ha molta gent, o quan decideixes això hi ha molta gent que et diu que no ho hauries de fer, o hi ha gent que et mira amb
condescendència,
sí,
no? Ai, pobra, aquesta.
Amb certa reserva de dir a veure com t'anirà, no? I et va bé si tu hi creus, però s'ha recorregut el de la resta de gent que tingui feines d'oficina de certes hores i tal. Bueno, jo al final ara treballo d'oficina, però una mica això, que segueixis el teu ritme i que et rodegis d'artistes. Has de tenir un cercle d'artistes, sí o sí.
Això és important.
Sí, perquè és difícil que la gent entengui les problemàtiques que tindràs si no tenen una aproximació d'artista, també, jo crec, o de creatiu. Com que molt sovint, o sigui, és un clixé, però la imatge de l'artista torturat que tenim al cap de les pel·lícules és així.
Sí?
Llavors hi ha certes coses que si no tens un cercle de gent no t'entendran. I és important que t'entenguin quan ets artista, crec.
No sentir-te sola.
Sí, crec que la tribu és important.
La tribu. Teresa, et sembla que comentem una mica les bases del concurs de calendaris que acabeu de llançar per fer el calendari d'aquest 2021? Quin és el lema?
el lema d'aquest any és Abraçades des de la sororitat.
Ui, aquesta paraula, ja sé que està molt de moda, però sí, l'hauries d'explicar, aquest concepte, sororitat.
Hem agafat el concepte d'abraçades, més que res per tot el que ha suposat, no?, aquesta manca d'abraçades per tot el tema de la pandèmia, que pensem que, bueno, que és un tema important. I el tema de la sororitat és el lligam que s'estableix entre dones. Bàsicament és la fraternitat entre dones, no? És un concepte que ja s'havia utilitzat durant, bueno, i que Marcela Lagarde ha recuperat i ha posat una mica en boca de les persones i de la societat i aquest concepte, no? I penso que és un concepte que resumeix fer xarxa, no? Fer la, això, la relació fraterna entre les dones. És un concepte, no sé, que és molt bonic, penso, i que Abraçades des de la solidaritat una mica fa referència a aquesta fraternitat de dones. La resta de les bases és com l'any passat, no? Vull dir que les trobareu penjades a la web del Servei d'Igualtat o a la web de l'Ajuntament.
Quins són els terminis per presentar propostes?
Sí, mira, el dia 19 de març és el límit de presentació dels treballs, el dia 19 de març, i llavors el que es farà serà l'acte públic de lliurament de la persona que hagi guanyat, serà el dia 30 de març, a les 6 de la tarda, als claustres de Sant Francesc. Esperem que no hi hagi cap contraordre, i si no, doncs ho faríem de manera a les xarxes virtuals, vull dir, ja miraríem la manera. Però al principi anem una mica més tard de l'any passat, però bueno, ha anat així.
I les persones que participin, quins requisits mínims han de complir? Edat, per exemple?
Sí, han de ser bàsicament majors de 16 anys i que cada persona concursant ha de presentar una obra. La tècnica que es pot utilitzar gràfica pot ser qualsevol tècnica que es pugui reproduir, esperem, amb impressió gràfica. I llavors han d'incorporar un seguit a les vinyetes, els calendaris, els logos de la Diputació, de l'Ajuntament, de la Biblioteca, el lema també, i bueno, llavors una mica s'han de presentar en format digital i en format també físic. No?
I vertical, oi? Perquè vertical, sí. Aquest calendari acabarà sent vertical.
Vertical.
Condiciona, Cristina, aquesta verticalitat?
Sí, 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 bueno, condiciona, igual que si fos horitzontal, condicionaria de l'altra manera. Vull dir que al final, mentre no ens el facin fer del revés, no? Crec que no.
Home, seria creatiu, eh, el repte?
Sí, clar. Sí, sí.
Què aconsellaries, Cristina, a aquelles persones que s'estiguin plantejant concursar, fer una proposta? Què pots dir, tu, que ja has passat a guanyar?
Bueno, jo els diria que miressin des d'on estan dibuixant el que estan dibuixant i què volen dir exactament, i que parlin de les seves vivències, no? Com, no ho sé, potser des de dins. Què voldries tu veure en un calendari? Què creus que veuries en un calendari que t'inspiraria a tu i que t'impactaria? Si et mires el calendari i et deixa igual, doncs torna-la a dibuixar, no? Una mica, no sé.
Teresa, quin és el premi?
El premi són 700 euros... nets, diguéssim, ja, bueno, són 864 en 20, més la retenció, no?, les retencions establertes, i aquest és el premi que hi ha.
Qui decideix el guanyador, la guanyadora?
Sí, clar, hi ha un jurat format per professorat de batxillerat artístic i dues artistes. Vale? Llavors són aquestes tres persones que fan una mica la tria del calendari guanyador. Un dia que es queda a la tarda, s'obren totes les obres, sense que se sàpiga de qui és, i les persones que se n'encarreguen del jurat, doncs són la tria. Ja està.
I aquest any la intenció és editar-lo.
Sí, 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 sí.
Que es vegi,
esperem que
no?
Aquest any, exacte, que sigui l'edició sigui possible i que, per tant, doncs, totes i tots en puguem gaudir d'aquest calendari.
Deies que aquest és un dels actes destacats d'aquest 8M del 2021 i s'estan preparant més activitats. Penseu en activitats telemàtiques, us agradaria fer-ne alguna de presencial? Suposo que hi esteu treballant.
Sí, 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 hi haurà una mica de tot. Val? Hi haurà un cicle de pel·lícules que fan que s'organitzen a través de Cine Club, i una pel·lícula també des d'Amnistia Internacional, on els protagonistes i les són dones, o bé la temàtica o els temes que es tracten són temes al voltant de les dones. Després també hi haurà un conte sobre la veritat de les princeses, que es gravarà però es projectarà per Vilafranca Televisió. També l'acte institucional és un acte que és una mica sorpresa, que també serà presencial amb aforament limitat, i també l'acte de lliurament del concurs de calendaris, un concurs de TikTok que s'organitza conjuntament amb el Servei de Joventut, que també properament hi haurà la difusió de les bases, i un llibre també que es fa conjuntament entre pobles, Activistes per la Vida, Gabriel Gervasio Sánchez, arrel d'una exposició que es durà a terme d'aquest fotògraf, que també una mica també es presentarem en aquests actes. Diré que això és una mica el que estem acabant de configurar. Hi ha altres actes de Covid, que em sembla que també hi haurà, d'Òmnium, que ara estem una mica doncs acabant de quadrar tot el que es pugui.
La Cristina Gallardo està vinculada a la Ruda, suposo que també sortireu al carrer i esteu preparant activitats.
Sí, bueno, ara el 8 de març ja fa uns anys que sempre el plantegem des de l'Assemblea Oberta, no? Com que sí que l'iniciem, diguéssim, la convocatòria la fem la Ruda, però en el moment en què es genera la primera assemblea ja no fiscalitzem el 8 de març, per dir-ho així, no? I llavors ara ja aquest dissabte al matí tenim la tercera assemblea oberta, que la gent que es vulgui organitzar pot venir, i estem generant una sèrie de contingut per xarxes per poder explicar el discurs més polític a tothom, ja que aquest any és una mica així, no? Les trobades físiques i els actes físics, però com que al final sembla que hi haurà vaga, farem el... Bueno, també tenim intenció d'estar al carrer, de llegir un manifest, de fer una mica el 8 de març, tal i com el fem normalment. Esperem, dins de lo que hi ha, el que puguem farem.
Doncs moltes gràcies, Cristina Gallardo i Teresa Planes, per haver-nos acompanyat avui presentant aquests calendaris del 8 de març. Que vagi bé, cuideu-vos.
Moltes gràcies. Igualment.
I acabarem justament amb una cançó d'empoderament, God is a Woman, d'Ariana Grande. Amb ella arribarem a 11:45 a les notícies.
It lingers when we're done. You believe God is a woman. I don't wanna waste no time, yeah. You ain't got a one-track mind, yeah. Have it any way you like, yeah. And I can tell that you know I know how I want it. Ain't nobody else can relate. Boy, I like that you ain't afraid. Baby, lay me down and let's pray.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, ara són 11:45. Recollim l'actualitat penedesenca a les notícies del Penedès en xarxa. Comença la prova pilot de recollida de residus amb contenidors intel·ligents a Santa Margarida i els Monjos. Un equip d'informadors del Servei d'Educació Ambiental de la Mancomunitat Penedès Garraf comença avui la campanya informativa entre els veïns i veïnes de les tres zones de Santa Margarida i els Monjos, que els pròxims mesos participaran a la prova pilot de recollida de residus amb contenidors intel·ligents. Fins al 2 de març, els informadors visitaran els 450 habitatges i els establiments comercials participants de les zones de Cal Rubió, Passeig Fluvial i Mas Catarro per donar a conèixer els detalls d'aquest nou model de recollida de residus, a la vegada que es lliurarà la targeta magnètica. Aquesta targeta és la que, a partir del dia 3 de març, ha d'utilitzar-se per desbloquejar i obrir els nous contenidors de les fraccions de fracció orgànica, envasos i rebuig. Tots els usuaris participants en la prova pilot tindran a la seva disposició un telèfon d'informació al 617-303-950 per trucar o enviar un WhatsApp per enviar les consultes i dubtes que puguin generar el funcionament i la recollida amb contenidors intel·ligents. Freixenet promou canvis estructurals i noves estratègies de venda. El grup Freixenet ha anunciat la implantació progressiva d'una nova estructura comercial en els pròxims mesos amb l'objectiu d'atendre millor la necessitat del mercat domèstic amb totes les seves marques. Aquesta nova estructura crearà equips més especialitzats en els segments en els quals opera el grup Henkel Freixenet, de manera que es consolidarà la seva estratègia comercial posant el focus en la satisfacció dels clients i els consumidors. La reorganització implica la creació de dues entitats de venda que donaran resposta a les necessitats de les diferents marques del grup. D'una banda, Comercial Grup Freixenet seguirà a la seu de la companyia, Sant Sadurní, i se centrarà en les marques emblemàtiques i globals del grup. D'altra banda, es crearà Ferrer Family Wines, una societat que serà propietat de membres de la família Ferrer, Josep Lluís Bonet i Henkel Freixenet. Trenquen la vidrera per robar en una farmàcia de Cunit. La nit del dimarts, la farmàcia de l'Avinguda Barcelona de Cunit va patir un robatori amb força. Els lladres van destrossar la vidriera per poder accedir al local. Una vegada a l'interior, es van centrar en portar-se la caixa amb els diners i poder fugir de manera ràpida. L'Avinguda de Barcelona és la principal via de comunicació de Cunit, pel que no es descarta que els lladres triessin la farmàcia en aquest carrer per tenir una via ràpida de fuita. La recerca podrà revisar les càmeres de vigilància d'uns altres dels molts negocis que hi ha a la zona per si han captat imatges que puguin donar alguna pista. I acabem explicant-vos que una xerrada contextualitzarà diumenge l'exposició Desenterrant el silenci. La Capella de Sant Joan acollirà aquest diumenge al migdia la xerrada del periodista, escriptor i professor Francesc Escribano com a cloenda de l'exposició Desenterrant el silenci. Antoni Benages, el mestre que va prometre al mar. La xerrada s'adreça a totes aquelles persones que vulguin aprofundir en els grans temes de l'exposició: Fosses Comunes, Mestres i Segona República, Memòria Històrica i concretament la commovedora història d'Antoni Benages. A través de les 32 fotografies de Sergi Bernal, aquest projecte expositiu no només intenta desenterrar la memòria de les fosses comunes de la Guerra Civil, sinó que també intenta tancar la història d'una promesa incomplerta, la història del mestre Benages i els seus alumnes que mai van poder veure el mar de la mà del seu tutor, tal com els va prometre després d'editar el quadern Al mar. Per assistir a la xerrada d'aquest diumenge cal inscriure's prèviament a cultura@vilafranca.cat. L'accés és gratuït, però per tal de garantir totes les mesures sanitàries, l'aforament és limitat.
Penedès en xarxa.
Passen 7 minuts de 11:45.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Lost my peace, I'm losing in this game. Though it's not over, I'm down these days. I'm leaving now, babe, this war's not over. But I don't wanna fight today.
Give me back my peace, why did you take it away? I'm tired of your bullshit, I don't wanna play your stupid games. I've lost my peace and I don't wanna see it again. Leave me alone so I can take it back again. I'm gonna sit back and relax.
Acabem el Penedès en xarxa amb la secció musical dels dijous, avui amb entrevista. Just hem començat escoltant una de les cançons d'Ayala, White Wine, un single que va sortir el passat 5 de febrer i que està inclòs en el seu segon àlbum 2021, An Earth Oddity, que just veia la llum divendres passat. Ens el presenta l'Armand Beneito des de Canal 20. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs així, tot just fa 7 dies, encara no, demà farà 7 dies, que sortia a la llum aquest segon disc d'Ayala, que és una d'aquestes cançons a la que estem escoltant ara de fons, i avui podem parlar amb ella, podem parlar amb la Jara Ayala. Jara, bon dia.
Molt bones.
Bé, està calent això encara. Fa poquet que ha sortit a la llum aquest segon disc. Com reps els inputs amb aquests 6 dies pràcticament que ha sortit del forn?
Pues molt feliç, molt contenta i molt agraïda per tota la gent que ho està escoltant, perquè és un treball en el que hem posat moltíssima força i molt d'amor i que tenia moltes ganes ja de poder-ho treure i poder que la gent ho escoltés, perquè ens cremava ja les mans, volíem poder compartir-ho.
De fet, bueno, l'heu tret, com molta gent ha tret discos durant una època complicada, no?, durant la pandèmia, que a la vegada m'imagino que també és una època per poder estar tranquil i poder compondre i poder fer lletres, però clar, jo no sé si has tingut temps de pair el primer, perquè el primer va sortir el setembre del 19, si no recordo malament, i clar, sí. I després de tota aquesta època convulsa que estem tenint, no que hem tingut, sinó que encara estem tenint, doncs ja heu tret el segon.
Totalment, és una època molt difícil, però clar, vull dir, perquè hi hagi una pandèmia tampoc podem deixar de crear, no? Ja que no podem fer concerts, que realment és el que més ens agrada, jo crec que a la majoria de músics, poder compartir música amb un públic sobre un escenari, no? Ja que no podem fer això, doncs haurem d'aprofitar el temps per poder fer totes les altres coses que ens agraden, ja sigui escriure o tancar-nos a fer els temes després de l'estudi.
Bé, si li demanes una cosa, ja demanar quasi només que iguali una mica el primer ja està bé, no? Perquè bé, el primer disc va ser o va estar dintre dels llistats dels millors de l'any en revistes com Mondo Sonoro o On the Rock. Va ser nominat com a millor disc del 2019 en premis Clinton de la revista Enlace Funk. Bé, com a mínim, millorar-ho ja estaria bé, no? Encara que és maco superar-ho, no?
Sí, sí. I estic, o sigui, ja et dic, jo amb aquest segon disc estic molt feliç, perquè realment hem fet sonar tot com volíem que sonés i ens ha donat igual el que pogués semblar, no? Vull dir, hem fet el que volíem en tot moment, en el moment de la creació, jo crec que això és lo important al final.
Què podem trobar? Explica'ns una mica aquestes 13 cançons, la majoria, vaja, pràcticament totes, 12 si no vaig mal errat en anglès i una en castellà, què hi podem trobar?
Doncs sempre dic que és un viatge per tots els estils, bueno, tots no, molts dels estils de música que jo escolto i que m'agraden i que porto escoltant tota la vida. Llavors, ja des de lo més clàssic que m'agrada, que és pues, el blues i el funk i així, fins a estils més actuals com podria ser el trap o altres estils així de música electrònica i tal. Llavors és un viatge, no només musical, sinó també les lletres pues, són el meu viatge personal d'autoconeixement, no? I d'aprenentatge que vaig fent durant la vida.
Si llegeixo la bio íntegrament, el que posa al començament, diu Ayala és un univers. Un univers on música i imatge van de la mà, cada cançó és un món i el món s'escolta i es veu. És així?
Així és, així és. Jo, cada estil musical, cada tema, depèn del que tingui, la sonoritat que tingui, em transporta a un lloc diferent. I aquest lloc al final pues, és un lloc que pots veure, que pots olorar i que pots sentir. I això és la gràcia de la música, jo crec, poder compartir des de la música aquests espais que per cada persona seran diferents i això és el que em sembla tan maco, no? Igual que jo puc escriure una lletra que igual estic parlant de, jo què sé, del meu gos, per dir-te alguna cosa, i una altra persona aquella lletra la interpreta com a amor romàntic. Llavors, és molt divertit el veure fins a on poden arribar les cançons, no?
Precisament ara, una mica, per les cançons que les fas tu, et diríem com t'inspires. Fa poc vam parlar amb un noi que deia que el gos era el més important, que si el gos no marxava, volia dir que la lletra que havia fet no li agradava. Tu tens alguna inspiració en concret? Ja parlaves de gossos, no?
Sí, bueno, clar, jo també, o sigui, jo estudio veu, per exemple, i he fet classes de veu durant el confinament des de casa per Zoom, i els gossos flipen una mica amb els sorolls que podem arribar a fer els humans, no? Però bueno, m'inspiro en tot, o sigui, això des d'una classe em pot inspirar moltíssim fins a un llibre que em llegeix, una pel·lícula, o algo que em passa, algo que m'explica un amic. Vull dir, qualsevol cosa, la inspiració t'arriba en qualsevol moment sense que t'ho esperis i sense donar-te explicacions, no? En plan, et ve una frase o et ve una idea o et ve algo o l'abraces i l'ajudes a que es formi o ja l'has perdut.
La Jara és molt jove, no direm l'edat, però encara tens molt per endavant, evidentment, moltíssim. Però si tirem una mica enrere, per exemple, i parlant de, no del seu primer disc, però sí que és veritat que et vas conèixer amb l'Eixeis Albert doncs, ara ja fa molts anys, l'Eixeis doncs, ha deixat el grup, el guitarrista, professional que tens tu, tenies, o has tingut uns professors que realment, segurament, has après moltíssim, no?, amb ells.
Totalment, i no només dels professors que he tingut en una escola o tal, sinó tota la gent que m'ha rodejat durant la vida, he après moltíssim d'ells, igual que de la meva profe de veu, també aprenc dels meus col·legues, no? I això jo crec que és el bonic, el poder aprendre de qualsevol cosa i de qualsevol persona, no només aprendre, o sigui, no només que puguis aprendre d'un llibre de text i d'un professor, no? Que puguis aprendre pues, del teu veí inclús i que puguis aprendre de qualsevol xorrada que veus, és que no fa falta que sigui algú, jo què sé, no fa falta ni que sigui una persona que sàpiga més que tu, perquè o sigui, és una mica raro saber quin sap més, no? Però no fa falta que sigui algú que està fet com per ensenyar-te. Vull dir que et pot ensenyar qualsevol cosa durant el teu dia a dia. I si tu estàs obert a aprendre, jo crec que això és el bonic, no? Que quan una persona està oberta a aprendre, mai pararà d'aprendre, perquè sempre hi haurà coses que l'estiguin rodejant que li puguin ensenyar coses noves.
Bé, parlàvem de les lletres, deia, com deia, que la majoritàriament doncs, estan escrites en anglès, és com et sent més còmode, no? O també de quan en quan mires de fer alguna en castellà i alguna en català, per què no?
Doncs, bueno, és una mica com m'ha anat sortint. Llavors, jo porto escrivint molts anys, des que era bastant jove, i com que la música que més he escoltat ha sigut música en anglès, doncs el dia que em vaig posar a escriure cançons les vaig començar a escriure en anglès, però sense pensar-m'ho, vull dir, tampoc per res en concret, simplement perquè és com em sortia, i a dia d'avui sí que estic intentant escriure en català i en castellà, perquè, òbviament, són les meves dues llengües naturals, però sí que hi ha una barrera, perquè si escric en català o en castellà, jo sé que la gent m'entendrà a la perfecció, no?, perquè estic aquí. En canvi, si escric en anglès, sé que molta gent no va a buscar què estic dient. Llavors els agrada la música, però els és igual el que estigui dient. I això quan vaig començar sí que era una barrera que em vaig posar jo perquè em feia vergonya ensenyar-li les meves lletres al món. Però sí que és algo que m'agradaria poder fer temes en català i en castellà també, i si aprengués altres idiomes, doncs també, en italià o en francès o el que sigui. M'agraden molt les llengües.
També fa poquet vas estrenar un nou videoclip de la cançó Face to Face, que es va rodar a Espot i a Llavorsí, i amb imatges de quan ets petita. Realment és un videoclip que suposo que et sents molt orgullosa d'ell, no? Ha quedat supermaco.
Sí, va ser molt bonic rodar-lo, a més amb un equip molt petitet, ens en vam anar a Espot amb el director, el director de càmera i el que feia d'il·luminació i tal, i ens ho vam muntar tots nosaltres i va ser molt maco. Jo, les imatges aquestes de quan era petita no les havia vist mai, les va trobar ma mare i bueno, vam digitalitzar una cinta que va trobar de fa 20 i pico d'anys i va ser molt bonic trobar aquelles imatges i poder treballar amb elles, a més, perquè sense saber-ho vam trobar aquelles imatges quan estàvem preparant el videoclip d'aquesta cançó que era tan personal i va ser maco.
Bé, concerts, n'has fet poquets, doncs, evidentment, durant el confinament, sí que vas poder estar a la Mercè, per exemple, i algun altre concert, però bueno, n'hi han programats de moment 3 per la presentació d'aquest nou àlbum, no? Esperem que sí.
Sí, 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 ojalà que els puguem fer, perquè ja et dic, o sigui, aquest àlbum ha estat pensat per poder-lo fer en directe i poder-lo tocar en directe i compartir-lo amb un públic. Llavors, ens encanta treure l'àlbum i tot, però el que volem és poder-lo tocar en directe al final.
El dia 7 de març es presenta a Reus, al Teatre Bertrina, després te'n vas el 19 a Madrid i el 17 d'abril a Barcelona, a la Nou. Se n'han anul·lat molts, segurament us n'han anul·lat moltíssims. Com se sent un artista? Suposo que com les altres que han pogut entrevistar per aquí, una mica tocada, no?, per tot això.
Sí, és trist, perquè clar, tanquen un bolo i al cap de 2 setmanes te'l suspenen o te'l mouen i tens concerts però tampoc saps si els podràs fer perquè no saps què passarà. I bueno, quan ens van confinar, ara farà un any, teníem la gira de presentació del primer disc i havíem fet uns quants bolos, però teníem la gireta que no vam poder fer i llavors ara l'únic que esperem és que pugui millorar una mica la cosa i puguem tornar a fer concerts com hem fet sempre.
Sobre l'escenari, t'acompanyes de la Cèlia, que és la que també t'acompanya amb les veus i el teclat, el bateria el Macià Amorós i el guitarrista ara és el Pol Sistac. No sé, suposo que tots plegats teniu ganes de tornar a començar, de que acabem d'una vegada per tot, perquè no sé com et sents al veure que la cultura s'està menyspreant d'aquesta manera. Suposo que, com tots els artistes i els que no són cantants, o també tot, la cultura realment s'ho mereix, això?
No. O sigui, és horrible. Vull dir, el que hem estat veient aquest últim any és horrorós, perquè, a més, de certa manera, també sents que t'estan vacil·lant quan tu estàs veient avions, lents a rebentar, trens, metros, la gent ha d'anar a treballar i van com a sardines, com sempre. Esglésies, inclús places de toros plenes de gent, sense distàncies ni res, i a nosaltres no ens han deixat fer concerts. Llavors és bastant lleig, perquè en aquest país viu moltíssima gent de la cultura, no només els músics que estem fent música, sinó la gent que està fent teatre i la gent que treballa a les sales de concerts, que a part dels organitzadors i tot això, doncs la gent que hi ha a les barres, o sigui, són moltíssimíssimes famílies que vivim de l'art i de la cultura en aquest país i se'ns tracta com si fóssim l'última merda, és així, i jo crec que realment sense art i sense cultura no som res. No som res, perquè és el que ens fa estar vius al final, crear coses boniques i poder compartir els uns amb els altres i poder aprendre d'aquestes coses. Al final, si només pots anar a treballar i tornar a casa teva, què et queda? O sigui, jo crec que no és vida.
I més
quan la cultura quan veus, fa quan, gran part d'aquesta vida.
Quan
ens veus, la estem carregant.
Quan veus realment que ho diu tothom, que poca gent s'ha contagiat d'anar al teatre o d'anar a un concert, pràcticament. Són mínimes, molt, molt, molt mínims els contagis. Vol dir que les coses es fan bé quan
es fa un
concert.
I segur que si es contagien fora del teatre, vull dir, que amb la distància, amb les mesures de seguretat que hi ha, la distància, el rentar-se les mans, si tots fem això, no ens contagi. Les sales de concerts i els teatres i tot això són segurs, igual que els cines, que fa molta pena veure tot això tancat.
Bé, abans parlaves de la música que escoltaves, suposo que de petita o bueno, de petita fa poc d'això, d'adolescent, què escolta la Jara? Què és el que més li agrada? Perquè t'han comparat molt amb l'Amy Winehouse i totes aquestes coses. Ho escoltaves abans també, això, o no?
Sí, sí, totalment. Jo, bueno, he anat a èpoques, però sí que és veritat que he anat a èpoques perquè, pues això, de petiteta d'adolescent començava a descobrir coses que no coneixia, llavors pues, quan descobria alguna cosa em tornava boja amb allò, fins que descobria una altra cosa i no és que deixés d'escoltar l'altre, sinó que anava acumulant música. Llavors, pues, jo que sé, he tingut una època més rockera, en plan glam rock, pues, Queen, Bowie, Prince i tot això, després vaig descobrir Green Day també, sempre he estat escoltant divas, del jazz i del blues i de tot això des de l'Aretha Franklin i la Sarah Vaughan, la Nina Simone m'ha encantat sempre i quan va arribar l'Amy pues, clar, vaig al·lucinar perquè jo escoltava tot de dones que cantaven blues i que cantaven tal però jo veia no, que no era algo actual i quan va sortir l'Amy va ser com buah, que guai, sí, estàs fent el que m'agrada però a part et veig i estèticament ets una tia d'aquest segle, no? I les lletres pues, que fas també em poden identificar i la potència que ella tenia sobre l'escenari m'agradava moltíssim, però bueno, igual que també ara la Lizzo, per exemple, la vaig veure fa un parell d'anys en directe i vaig al·lucinar, o sigui, hi ha moltíssim talent que sempre es va renovant i això és molt bonic.
Abans parlàvem de premis, també ens havíem deixat que el novembre d'aquest any passat, del 2020, va ser nominada com a artista emergent als premis ARC i del single, d'un dels singles, doncs, el Fighting and Learning, va ser millor cançó catalana del 2020 pels oients d'ICAT. Suposo que la gent t'escolti, evidentment, sí, sí. És el millor que pot passar, no?
Clar, no, vam flipar, a més Fighting and Learning va sortir feia un mes i ho van escollir tema de l'any i vam flipar moltíssim perquè no ens esperàvem amb un tema que acaba de sortir i molt contents perquè a més me'n recordo la producció d'aquell tema amb el Xar, a la Panxita, que ens ho vam passar molt bé perquè realment teníem ganes de fer un tema que sonés així. Els dos som molt cinèfils també i ens agrada molt el Tarantino i tot això i ens ho vam passar molt bé fent aquest tema perquè va ser fàcil també, tampoc vam fer molts canvis, saps? Vam anar posant cosetes i va arribar un moment que em diuen, doncs ja està el tema, és que està, ja sonava i vam decidir que fos el primer single i bueno, crec que vam escollir bé, no? Perquè al cap de menys d'un mes van escollir la cançó de l'any, va ser bastant heavy.
Amb un àlbum que per cert també té col·laboracions, també s'ha de parlar d'ells, no? I d'elles.
I tant, tenim bueno, el tercer single que vam treure, White Wine, raro, amb Alex Pompi, que és un gran artista. Li vaig demanar col·laborar en aquest tema perquè tenia una sonoritat més clàssica i jo veia molt que li feia pues, que sortís alguna mica més trapero així a trencar la sonoritat tan clàssica que havíem aconseguit amb la base i el vam trucar i bueno, va estar encantat i va venir a estudiar i vam flipar perquè i va pillar totalment el rotllo de la cançó i la lletra que va fer va acabar de donar-li tot el sentit a aquell tema, no? Va ser molt guai.
Bé, doncs ara és Jara, no? Que no ho hagi...
Sí.
Vale, pues Jara, encantat d'haver-te tingut aquí. Ara demanar-li doncs, el futur i que sigui un futur molt aviat, que sigui ja el mes de març, evidentment, que és quan comences el concert, que puguis pujar sobre l'escenari i que la teva música doncs, la puguis portar a tot arreu. Hi ha algun lloc que t'agradaria tocar? Ja parlem, no parlem del país, sinó del món. Hi havia algun lloc que t'agradaria tocar? O t'agradaria fer una gira per algun lloc en concret?
Jo, bueno, a mi m'encanta viatjar i jo qualsevol lloc on em portin seré feliç i més si puc anar a tocar, no? A fer música, que és el que més m'agrada. Però sí que jo que sé, per exemple, així del món, que no hagi estat que em fes gràcia anar-hi a Japó.
A Japó.
Vinga. Que a veure si m'escolten a Japó i podem anar a fer un bolo.
Doncs mira, estaria molt bé, no? Un bolo al Japó, esclar que sí, mai se sap. Doncs, Jara, un plaer i que vagi molt bé aquest segon àlbum, que el disfrutis molt.
Moltíssimes gràcies.
I que el disfrutin, sobretot també, evidentment, els teus seguidors. Que vagi bé. Gràcies.
Moltes gràcies.
Adéu.
silence when I'm lost and I'm trying to find her. Silence when I'm alone, it's late at night and I can't sleep. Silence to breathe, silence to be here, silence to create silence, silence to be me.
Amb Face to Face de Yala acomiadem aquest dijous aquestes 3 hores de ràdio que hem convertit plegats al Penedès en xarxa. Gràcies per ser-hi, que acabeu de passar un bon dijous i fins demà.
Silence to cure, silence to grow, silence to be with yourself. Silence. Face to face with myself in silence. Music goes on in my head. Face to face with myself in silence. Feel peace deep in my heart. Face to face with myself in silence. The music goes on in my head. Face to face with myself in silence. Deep in my heart, 'cause I know what I want and how I want it. I don't need no one to do it for me. I already know the price and I will pay it. I don't mean nothing, I just wanna be free. Face to face with myself in silence, but I can't stop the music in my head. You know I just wanna sing all day and dance all day and play all day. Face to face with a 20-year-old me. I don't know her now, but she's quite funny. I wish I could be with her one night to think and talk about the crazy life, to heal the pain she's carrying inside, to love about some things I've done, to love myself and not to judge no more, to be in peace in silence and alone. Say, face to face with myself in silence. Music goes on in my head. Face to face with myself in silence. I feel peace deep in my heart. Face to face with myself in silence. Music goes on in my head. Face to face with myself in silence. I feel peace deep in my heart.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 10 del migdia, a la teva ràdio local.